Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Millores a les voreres de Riells de Dalt i la restauració de la plaça Víctor Català són els dos projectes més votats en els pressupostos participatius de l'Escala que es van cloure dijous de la setmana passada. S'ha fet l'escrutini, s'ha llistat els projectes que es podran dur a terme i avui s'han presentat. En total es podran executar 11. 11 dels 16, de les 16 propostes que es podien votar. La suma total que l'Ajuntament hi invertirà és de 400.000 euros. És el tema d'obertura aquest butlletí, acompanyat d'altres aspectes de l'actualitat local. Continuem amb una segona notícia, on també fa referència a diners, en aquest cas no tant inversió, sinó més aviat un donatiu, el que cada any fa el càmping Illa Mateua amb part dels seus beneficis. Ha mostrat un any més el seu compromís amb la societat, tot retornant-li, com dèiem, part dels seus beneficis. En aquesta ocasió, el càmping invertirà 20.000 euros en el cap de l'Escala. Són diners que es destinaran especialment al col·lectiu de persones grans amb renovació de maquinària i equipament de l'àrea bàsica de salut. Ens fixem en treballs a la via pública o en parcs públics, com és el cas de la zona de jocs infantils de la plaça Catalunya. Aquesta setmana han començat els treballs de rehabilitació o de reforma d'aquest espai que presentava una gespa que estava ara ja en molt mal estat, molt malmesa pel pas del temps. Les millores que s'hi apliquen afectaran també qüestions de seguretat. Esports. La tripulació liderada per Vicenç Batlle ha estat la guanyadora de la primera regata de la Lliga de Vela Catalana que s'ha fet a l'Escala. I també aquest cap de setmana es va fer la trobada mensual de pesca de pagell en la que hi van participar 40 aficionats de la pesca esportiva. Demà divendres és el Dia Internacional de la Dona. Activitats vinculades amb aquesta efemèrides. L'entrevista en taller El paper de la dona al món del cinema amb Rosa Ros i Carolina Rosic. Demà divendres al vespre a l'Alfolí de la Sal. Dissabte, presentació del llibre Soc feminista i no ho sabia, d'Ariadna Oltra. Diumenge, visita guiada Ser dona en el món clàssic a l'entorn de les ruïnes d'Empúries. Més actes del cap de setmana. Dissabte, la jornada de portes obertes al Vall Parc i pistes de Pub Track, i dissabte a la tarda la presentació del musical coral i poètic La cançó del Comte Arnau, dirigida per Ramon Manent. Diumenge s'estrena l'exposició de pintures i dibuixos de Guillem Tarribas a la llibreria Vitel·la. I tot plegat ho expliquem amb una previsió de lleugera refrescada i panorama més canviant tant avui com demà. Ens ho explicarà amb més detall Sergi Corral a l'informatiu de les 8. Ara us deixem amb el FAR, magazín de mar de Catalunya, parlant d'iniciatives de reciclatge amb representants de confraries de pescadors, el responsable de Uno Menos en el Mar, Eduard Ruiz, i la gerent del Consorci Ribera i Valldigna, Eva Fornés. A nivell d'educació es parla de les portes obertes a les escoles i el decàleg d'educació amb la jugatera i col·laboradora Jordina Costa. Sabrem com ha anat la subhasta a la confraria de l'Ametlla de Mar i acabarem amb esports nàutics. A les 7, next vespre, a les 8, l'actualitat local, a les 9, els musicals, a partir de les 10, a partir de les 11, les reemissions. Gràcies a tots per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El FAR, amb Josep Maria Cano.
Si teniu ganes d'escoltar el programa, si hi ha algun element que us ha agradat, algun contingut que el considereu interessant, si penseu que pot haver alguna entrevista que sigui bona de recuperar, que us hagi interessat especialment, o que vulgueu compartir amb algú, heu de saber que, més enllà de les xarxes socials, que hi ha molta gent que està molt avasada i gent que hi té una certa recança a l'utilització d'aquesta eina, més enllà del Twitter i el Facebook, tenim una web pròpia. És el farfm.cat. en aquesta web pròpia, el que fem, vull dir pròpia web del programa, pròpia no és nostra, nosaltres oferim l'eina perquè vosaltres l'utilitzeu, en aquesta web el que fem és penjar íntegrament el programa i després dos destacats de cada edició. Per exemple, del programa d'ahir el que vam fer va ser posar en relleu doncs el tema, l'interactiu que vam fer sobre la navegació en solitari i també les històries de mar. Bueno, aquestes històries de mar de la Costa Daurada i del Delta de l'Ebre que vàrem poder conèixer gràcies a l'entrevista que vam fer on vam evidenciar aquestes 19 narracions breus que tenen com a eix vertebrador al mar. Per tant, si entreu al farfm.cat, fareu el programa i podeu escoltar-lo a la matinada, que hi ha hores d'insomni. Veiem què han fet aquests nois del far. Doncs pues vinga, i us ho poseu i aneu escoltant, pum, pum, pum. I ja veureu com així no dormireu, perquè és tan interessant que us quedareu enganxats al programa i ja passaran les hores superràpides. 5 i 6 minuts.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Tomàs Alzo. Les aletes de pollastre són un plat tradicional del menjar ràpid als Estats Units, i si no, que els hi diguin a la gent de Kentucky, I que, de fet, hem importat a casa nostra gràcies al senyor Fried Chicken. La manera de cuinar-les són molt variades, però totes tenen un puntet picant, Tenen aquella cosa picantona que sempre acaba fent aquella mena de gustet i que convida a posar-hi un refresc o bé una cervesa, perquè amb les aletes el vi no acaba de lligar del tot. Jo crec que, bé, i aigua és com insípida. Avui, atenció, aprendrem a fer-ne el curri. No el curricant, el curri.
Bona tarda. Avui cuinarem unes aletes adobades de pollastre. Per fer este plat, pues, necessitarem aletes de pollastre, un tros d'arrel de gengibre, comí en pols, all en pols, pebre negre, orenga, oli, sal, i opcional, per desgraciar una miqueta, podem acompanyar, si volem, d'una cremeta de carabassa amb curri. Que necessitaríem una carabassa, necessitaríem una pols o pasta de curri al gust i una miqueta de llet de coco i alguna ceba per fer la crema. Bé, per preparar les aletes, després de que les anem al carnisser, agafem i preparem el conjunt de totes les espècies que us he dit. Agafem pues, una miqueta d'all en pols, el gengibre, el comí, l'all, pebre, l'oli, i fem una pasta. Aquesta pasta la distribuïm per damunt de les aletes, que les ficarem pues, en un recipient, i les deixaríem marinant pues, mínim un dia. Després, una vegada estan marinades, pues, les podem agafar i fer molt de cuidado amb una paella, o les podem ficar en un recipient i fer-les al foc. I anem vigilant que estiguin, pues, que estiguin torrades al forn, per exemple, pues les ficaríem en uns 140-150 graus, mitjoreta, i després les pujaríem a 170-180 uns 15 minuts més, sempre controlant que no se pot cremar les espècies i després ja amarguejaria i no seria agradable. I el foc, pues, com qualsevol carn rostida, anem controlant i si pot ser, pues, regulant el foc per a que a l'últim donar-los un toquet de torrat. Per acompanyar les aletes podem fer una crema de carabassa amb curri. Per fer una crema de carabassa amb curri tallem una ceba, la sofregim una miqueta, tallem la carabassa, també la sofregim una miqueta amb dos gotetes d'oli, si volem una miqueta de mantequilla, i li peguem un bull d'uns 15 minuts. Amb aquests 15 minuts fiquem una cullerada de pasta de curri i fiquem un 100-150 mil·lilitres de llet de coco. l'arrenquem l'ovull una altra vegada de 5 minuts més i ja ho passem pel túrmix i ho colem per un xino i ja tenim una crema de carabassa, donant-li la consistència de crema que vulguem. Si la deixem reduir més, pues, ja s'anirà espessint. I després ja passem a muntar el plat. Fiquem una cullerada de crema de carabassa baix al plat i damunt ficarem, posaríem ficant les aletes que vulguem, 3, 4, 5, i ja tenim el plat muntat.
Doncs una manera fàcil, ràpida i sobretot exquisita de fer aquestes aletes de pollastre al curri.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Hi ha un munt de plàstics al mar, això és un mantra que anem repetint, ja no només nosaltres, sinó moltíssima gent, moltíssimes entitats, els mitjans de comunicació, tota la gent que està treballant a prop del mar, està alertant de manera alarmant des de fa ja mesos de la quantitat de plàstics que hi ha al mar. Però repetint-ho no ho arreglarem, és a dir, no per molt dir les coses es soluciona de manera espontània. S'ha de fer alguna cosa. I en aquest sentit és evident que els plàstics al mar, hi ha una petita part que sí, és veritat, que es generen al propi mar, no? Tot el que pugui venir de les barques, tant de pesca com d'esbarjo. Per tant, hi ha una petita part que sí que s'ha de treballar al mar, però la gran quantitat de plàstics que hi ha al mar no venen del mar, sinó que venen d'en terra. Venen, bàsicament, dels nuclis urbans, les zones habitades, que són els que produeixen aquests plàstics, o de fet els que necessiten aquests plàstics i que un cop utilitzats els acaben mal llançant fins que acaben al mar, o portats pel vent, o a través dels rials i les rieres, per una desena o una centenar d'aportacions diferents que puguin arribar al mar. Avui el que volem fer és, més enllà de saber que hi ha plàstics al mar, que això ja ho sabem, ho hem explicat centenars o desenes de vegades, què s'està fent en terra? I en què s'està treballant perquè aquests plàstics que generen en terra no vagin a acabar a les nostres aigües. I avui, si us sembla, comencem pel nord, comencem per l'Empordà. Cristina.
Sí, perquè el Consorci Ribera i Valldigna ha posat en marxa un servei d'informatització dels ecoparcs i els ecomòbils per tal de registrar les aportacions de residus de la ciutadania i aconseguir que qui més recicli, doncs menys pagui. Parlem d'aquest projecte amb l'Eva Fornés, que és gerent del Consorci de Ribera i Valldigna de València.
Eva, molt bona tarda.
Molt bona vesprada des de València.
Com esteu, Eva?
Pues estem molt bé, tenim molt bon temps i estem molt bé.
Digue'm. No, escolta'm, explica'm una mica, ara en forma de titular ens ho resumia la Cristina, però
aquest
objectiu de recicla menys paga és sovint molt utilitzat. Vosaltres com l'implementeu?
Sí, pues mira, primerament voldria dir-te que el Consorci Ribera i Valldigna està integrat per 51 municipis i 3 entitats locals de les comarques de la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la subcomarca de la Valldigna, tots en la província de València. Representa una població aproximada de 325.000 habitants i té una extensió geogràfica d'aproximadament també 1.400 quilòmetres quadrats. El que fa el Consorci és que aquestes entitats locals han delegat les seues competències en matèria de tractament de residus domèstics en el Consorci i el Consorci és l'encarregat de prestar dos serveis principals. Per una banda, tenim el tractament de residus domèstics en el complex de valorització de residus domèstics de Guadassuar, on realitzem el pretractament dels residus mesclats que s'arrepleguen a la vorera, i després també tenim un tractament específic de compostatge, tant per la fracció orgànica que procedís del residu mesclat com per la fracció orgànica que procedís de la recollida selectiva, que entrarà en funcionament d'ací un parell de setmanes, i també per al compostatge de residus de poda. El segon servei, i és el relatiu al que estem comentant ara mateix, és el que se presta en la gestió de la xarxa consorciada d'Ecoparcs, sí, que lo que vosaltres en Catalunya anomeneu normalment deixalleries,
sí,
i la nostra xarxa està formada per 26 ecoparcs fixos, 26 instal·lacions que són fixes i 3 ecomòbils. Uh-huh. Els ecomòbils donen servei a aquells municipis que no tenen un ecoparc fix.
Clar. Escolta'm, imaginem-nos, jo sóc un usuari d'aquesta zona, d'aquesta, uh-huh, d'aquesta àrea de la Comunitat Valenciana.
Sí.
Què haig de fer i com interactuo i com em beneficio? És a dir, jo ara estic a casa, tinc les bosses. Suposo que,
sí,
com a Catalunya, 4 bosses, no? La resta, el plàstic o envasos, perdó, el paper i cartró, l'orgànic... I,
sí,
no? Ja està, 4, ja m'han sortit 4.
Sí, bueno, el que passa és que els ecoparcs en la Comunitat Valenciana, el que fan referència és a la recollida selectiva, però que és addicional a la recollida de les bolses, de les 4 fraccions.
Uh-huh.
És on se recollixen aquells residus que presenten una problemàtica específica per al seu tractament en la planta.
Com les deixalleries.
Exacte, lo que per a vosaltres són les deixalleries.
Uh-huh.
Doncs com funciona el sistema és que els ciutadans, quan accedixen a la instal·lació, s'identifiquen amb el DNI o amb un codi QR, i cada usuari, al utilitzar la xarxa d'ecoparcs, el que fa és que crea un compte ambiental, el qual s'associa directament al seu habitatge.
Sí.
I també cal destacar que en el nostre sistema un habitatge pot correspondre a diferents comptes ambientals, per exemple, per a tots els membres de la mateixa família.
Vale.
I el que fem en aquest sistema també és aportar una app on el ciutadà pot comprovar les seues aportacions i els incentius que les aportacions han generat.
Uh-huh.
L'objectiu uh-huh és incentivar l'ús de la xarxa d'ecoparcs per part dels ciutadans, uh-huh, afavorint que tinguin un comportament mediambiental sostenible i també augmentant dràsticament les quantitats de residus recollits.
Escolta'm, per exemple, en el cas de les deixalleries a Catalunya, no, el que es fa és, uh-huh, també algunes deixalleries tenen un carnet, no, tu vas amb el teu carnet i quan portes algun element, allà t'apunten què és el que llences, passen, uh-huh, el carnet per la màquina i automàticament, si has anat no sé quants cops i has llençat no sé quants productes diferents, no, cada lloc ho fa diferent, automàticament et fan un petit descompte al rebut de la brossa. Vale?
Uh-huh.
Bueno, he dit automàticament... No, no és veritat. Perquè
no,
el ciutadà
no
ha d'anar a demanar que li facin el descompte del rebut de la brossa.
Val.
No sé si vosaltres...
En el nostre cas no és exactament igual.
Vale.
La base sí que és la mateixa,
sí?
Però primer nosaltres no tenim una targeta específica, el que utilitzem és el DNI, com ara són DNI electrònics, uh-huh, i d'esta manera el que se fa és que el descompte s'acumula en el domicili, que és on arriba el rebut del consorci. Uh-huh. La informatització el que ens permet és que les quantitats que van lligades a unes puntuacions vagin directament al sistema i se generen les bonificacions se generen de forma automàtica.
Fantàstic. Veus com hauria
de ser? O sigui, que no haurien de sempre en l'APP que té el ciutadà pot comprovar en cada moment les aportacions que ha fet, com van les seues bonificacions, mm, i tot una quantitat de dades que fa que el ciutadà siga que la part de l'ecopar siga una part més de la vida del ciutadà.
Correcte. Veus com d'altra banda penso com hauria de ser, i igual en algun lloc ho fan així, però jo conec alguns ecoparcs de València, que a Catalunya en diuen deixalleries, és igual, una cosa és igual, uh-huh, que l'altra, però
sí,
que a l'hora de fer-te el descompte, doncs aquí l'Ajuntament, si no ho demanes, em rento les mans. Vosaltres ho feu de manera automàtica, a través de la informàtica,
sí,
cosa que és evidentment,
sí,
molt,
sí,
millor.
Sí, també mitjançant la Diputació de València, que és la que integra després la generació dels rebuts i la recaptació.
Doncs escolta, hem conegut el vostre sistema, Eva, està en fase inicial, esperem que vagi creixent,
sí,
eh?
Sí, i esperem que pugueu vindre a visitar-ho.
Home, i tant, escolta'm, quan baixem? Va.
No, quan tu digues, jo estic així ja.
Doncs ja busquem.
Sempre sereu benvinguts.
Per Falles baixem, eh? Jo tinc...
Pues per Falles és ja,
ja,
perquè així... tenim sort, i estic ara mateix en València ciutat i tenim sort i no tenim petardos, però normalment a aquestes hores ja no se pot parlar fàcilment per telèfon.
Doncs en un parell de setmanes ens veiem. Eva, que vagi molt bé.
Perfecte. Moltes gràcies per tot.
Igualment.
Moltes gràcies. Un bes des de València. Adéu.
Un petó, a reveure. Cristina, parlem també de la feina que fan les cofradies.
Sí, exacte, perquè el plàstic recollit del mar de l'Abadia de Roses s'està convertint en roba i sabates. Al llarg de cada jornada de pesca, els pescadors doncs recullen diversos plàstics, tant els que generen ells mateixos com els que arrosseguen del fons marí i contribueixen doncs també a netejar-ho. Parlem del procés que porten a terme un cop a port amb el secretari de la Confraria de Pescadors de Roses, en Joan Font de Cava.
Joan, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Això, bàsicament, s'agafen els plàstics en un contenidor groc que hi ha a port i a partir d'aquí a reconvertir-los, no?
Bueno, hi ha una empresa que es diu Ecoembes, que ens ha facilitat doncs containers, hi ha una vintena de containers del meu port, de color groc, com és el seu color, i llavors uns gibrells a bordo de les barques. I els pescadors del residu que generen ells mateixos o del que van recollint amb les xarxes, doncs el van guardant i el van saltant en terra. És a dir, que quasi es pot dir que ens hem convertit de pescadors a escombriaires.
És a dir, allò que toca... Perquè, a veure, entren tots els plàstics, el que genera el pescador i també el que recull? És a dir, perquè les xarxes, malauradament, ara feu de tot.
El que genera, ja, per regla general, ja no es tira, ja va directe al container, no? Però, bueno, sempre hi ha algun tetabric o alguna cosa, doncs que també, de la matèria del menjar de bordo, doncs el que se fa, doncs també es guarden en els gibrells que tenim a bordo de cada barca.
I s'enganxa quantitat o no?
Home, de fet, en el nostre mar, com que és cada dia, doncs no és la quantitat. Sempre hi ha de tot, no? Perquè, però no, nosaltres el problema principal, més com el plàstic, és el microplàstic. El problema que ve la pesca. No és pas que sigui aquest el programa, però bueno, és el gran problema que té el pescador avui dia.
Mira, us posem en comú una altra iniciativa semblant a la vostra. Judit Castells, molt bona tarda.
Bona tarda.
Amb qui parlem avui?
Sí, avui parlarem amb el secretari de la Confraria de Pescadors Verge del Carme de la Ràpita, Joan Balaguer, perquè aquesta confraria també participa en aquest projecte que esteu explicant, i amb un altre que duen a terme juntament amb la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona, en el que analitzen i pesen tots els residus que agafen amb l'art de pesca de l'arrastre i després els serveix per veure on hi ha més brossa. Si et sembla, els saludem.
Joan, molt bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mira, estàvem parlant amb... Us coneixeu, en Joan Font de Cava i en Joan Balaguer?
Sí,
ens coneixem. Sí.
De punta en punta, però som...
Jo estic al mig, com el dijous.
Sí.
Escolteu una cosa, el projecte és el mateix, el primer projecte és el mateix, no, Joan? Balaguer, un és Balaguer i l'altre és Font de Cava. Balaguer és el mateix, no?
De Coembes, el que es fa és la recollida de plàstics, no? I llavors aquest plàstic pues, té un segon ús, que bueno, és per a fabricar roba o per mig, sobretot de l'empresa Coalf, no? Que són els que després presenten els seus models de roba feta en el plàstic recuperat de la mar, el que dona un sentit també a aquesta recuperació i aquesta neteja del fons marí que estem fent en les barques d'arrossegament.
Deia, la iniciativa parteix d'Ecoembes o la iniciativa parteix del sector pesquer? És a dir, qui tira la primera pedra? Ecoembes, que diu, calla, anem a utilitzar els pescadors perquè ens ajudin a recollir, o els pescadors que diuen, hòstia, aquí estem pescant molt de plàstic, anem a intentar trobar-li una alternativa?
No, de fet, els pescadors el que ja sí que fan és bueno, que repleguen el residu i no el tornen a tirar, el porten a terra i el dipositem en els containers de punt verd que tenim nosaltres aquí al port, no? El que passa és que llavors Ecoembes va enterat de que se recollia molt de plàstic, que, o sigui, han sigut dos iniciatives, o sigui, l'acció que ja feia el pescador i una iniciativa de Ecoembes, que s'han trobat i que han pogut col·laborar perquè als que ens interessa el mateix fi, no? Que sigui l'entorn marí quan més serà millor.
Fontacaba, em deies que vosaltres és evident que el plàstic que recolliu doncs és important, sobretot perquè després no s'acaba desfent, però que el problema real per vosaltres és el microplàstic, i aquest sí que és més fotut d'enganxar, que no hi ha manera.
Bueno, el problema és, el primer que jo crec que és el principal, és el microplàstic. El microplàstic, doncs, surten per les depuradores, de les fibres dels jerseis aquests que es diuen polars,
sí.
I, bueno, i això, doncs, el menja el plàncton. I aquest és el principal problema. Falta quantitat de plàncton i, en fi, i és un problema greu. No sé pas la solució quina serà. No sé si tindran que posar més filtres en les depuradores o no ho sé. Però, bueno, els pescadors tots tenim problemes. Mira, Joan també està amb el cram blau, que és un problema més aviat és un problema de comercialització.
I tant. Deixa'm preguntar-li en Joan Balaguer. Joan, vosaltres que, a més de fer el mateix que fan a Roses, esteu en aquest segon projecte per saber exactament les zones més brutes. S'ha pogut fer una primera mostra de quines són les zones fosques, per entendre'ns?
Sí, bueno, el segon projecte al que fem referència és el de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, no? I també per la Diputació. I llavors el que s'ha fet ha sigut fer un mapa i mostres de diverses embarcacions voluntàries que mitjançant uns fulls classifiquen quin tipus de residus agafem. Pues agafem 20 bosses de plàstic, 2 botelles de vidre, 3 pots, i llavors en el pes aproximat de cada residu. I també sobre, més o menys sobre la zona que està pescant. Llavors el que sí que sabies és que davant de les grans ciutats pues, hi ha més quantitat de residu plàstic, no, o de residu, i davant la nostra zona, per exemple, no és un lloc on hi hagués molt de residu. O sigui, sí que se'n trau, però no en la quantitat que se'n trau davant de les zones més urbanitzades, i que és normal perquè molt del residu plàstic que arriba al mar ve de terra, no? Tant en les riuades, o en diversos factors.
Joan, tant en Fontacaba, secretari de la Cofradia de Pescadors de Roses, com en Balaguer, que és secretari de la Verge del Carme de la Ràpita, en seguirem parlant. Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
A reveure. Gairebé 2:15.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 9 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, J.P. Pimeni and the Blackbirds. En la mar del Black Music Festival, J.P. Pimeni, músic autodidacta amb ànima de soul, acompanyat per la seva banda The Blackbirds. I com a taloner, el guitarrista gironí Lluís Figueres, que presentarà el seu nou projecte en solitari, Blanquito Zurdito. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Dissabte 9 de març, a 9:15 vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i a línia espaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són arts.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Que tens dies on la vida no et somnir. I penses que és millor tancar-se dins el nil. Tots suportem les nostres tares. Lluita per trobar les ganes. Escolta el cor i encén la cara.
Ràdio Arenys és informació.
Dos quarts de sis. Hi ha una iniciativa que té molta de recollida de plàstic, eh? Estem parlant, estem en temps d'interactiu, hem viscut hem compartit dues o tres experiències, la que s'està fent gràcies a la iniciativa dels pescadors i de Coembes, dues cofradies, la Verge del Carme de la Ràpita i la de Roses, i hem conegut també la iniciativa que s'està fent a València amb aquests ecoparcs, que són les deixalleries, però facilitant i promovent una miqueta el reciclatge dels veïns. Hi ha una iniciativa que es fa a molts llocs, que a cada indret es fa per un objectiu diferent, però que és, sens dubte, molt útil, i de la qual en volem parlar. Hem agafat un exemple, perquè tinguem consciència, una pinzellada. Ivan Fernández.
Una iniciativa que, a més de reciclar, doncs, també serveix per ajudar tots els nens i nenes que pateixen, en aquest cas, distròfia muscular. Una de les primeres iniciatives que va engegar aquesta fundació, la Fundació Noelia, consistia en el reciclatge de taps de plàstic amb l'objectiu de recaptar fons perquè s'investigui aquesta malaltia. Per parlar-ne, saludem la presidenta de la Fundació, la Noelia Canela.
Noelia, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
I escolta'm, això de la recollida de taps, com va? Us permet sobreviure o és complicat?
Bé, la campanya de recollida de taps no és més que una activitat més que fem des de la Fundació per recaudar fons per la investigació. A nosaltres ens va bé perquè és una manera de difondre l'existència de la malaltia, l'existència de l'entitat, ja que és una activitat, no, que molta gent pot fer des de casa, i que damunt crea com així un vici, no? La gent agafa taps i després inclús el sap greu haver-los de llançar, no? Mm. I a més a més, si té una finalitat solidària, doncs bé, la veritat és que en recollim moltíssims.
De fet, deia jo a la introducció, i ara l'Ivan també ho explicava, que hi ha moltes iniciatives d'aquest tipus. Vull dir, vosaltres sou una més de les moltes que es fan arreu del territori. Suposo que aquí no es tracta de competir, sinó que es tracta d'ajudar-vos, no? D'acompanyar-vos d'alguna manera.
Sí, a veure, hi ha la campanya de recollida de taps. Nosaltres, per exemple, estem ubicats a la zona de... Estem ubicats a Tarragona. Mm. Llavors, és una campanya que es gestiona des dels propis recursos de l'entitat, des de voluntaris, no? I que arribes... nosaltres, per exemple, gestionem la zona de Tarragona, Barcelona, Lleida, però hi ha moltíssima gent o moltíssimes peticions que ens arriben de molts altres punts de tot Catalunya que nosaltres no podem arribar, tampoc. Clar. No? No podem arribar a gestionar aquest volum de taps. Llavors, el que sí que fem, per exemple, nosaltres, si sabem una altra entitat que està recollint taps, doncs els derivem a aquestes altres entitats, no? Per donar una altra possibilitat de poder col·laborar. Inclús ens truca Nacional de Saragossa, de Madrid, i també intentem buscar, doncs, altres entitats que recullen perquè també se'n puguin beneficiar. Vull dir, sí, ens ajudem uns als altres, no té...
I com es paga el tap? A veure, és a dir, quan va el quilo, quan van els 100 quilos, jo què sé, com fas, com funciona?
Sí, a veure, nosaltres hi ha una recicladora que ens compra aquests taps, mm. I llavors una tonelada de taps ens donen 200 euros. Una tonelada de taps, sí. Sí? Una tonelada de taps són moltíssims taps.
És el que anava a preguntar, quan ocupa? És a dir, això et cap al maleter del cotxe o no? No.
No, una tonelada de taps no et cap al maleter del cotxe. Perquè us feu una idea, un tràiler d'aquests grans,
sí?
Amb big bags d'aquests que fan 1,50 m, doncs sí. Tot un tràiler ple són 6,5 tonelades de taps.
Ulo!
Sí. Nosaltres, cada mes i mig, sí? Així, sí? Gestionem 6,5 tonelades de taps.
Cada mes i mig, 6 tones de...
Cada mes i mig. Nosaltres al principi ens en feien creus, perquè és que el TAP ocupa molt poc lloc i vam dir, ostres, per aconseguir una tonelada, imagina't, no?
Clar.
però és tal el volum que també ens compta que ocupa, que cada persona a casa tiri els taps, que dius, no pot ser, o sigui, només amb taps fem tanta brossa, no? O sigui, sí. Tant, contaminem tant, o sigui, inclús nosaltres ho traiem per un fi solidari, no?
Clar.
Però que igualment estem contribuint al reciclatge d'una manera brutal.
Escolta'm, i on t'ho guardeu? Perquè, clar, això a casa no hi cap, és a dir, bueno, a casa no hi cap.
No.
On t'ho encabiu tot això?
A veure, jo soc la presidenta de l'entitat, soc la mare d'un nen afectat,
sí.
I els meus pares, doncs bé, abans estan jubilats i abans es dedicaven a la pagesia i tenien una nau on guardaven la maquinària. Llavors, tota aquesta nau industrial, doncs és on el meu pare doncs gestiona allí tots els taps que ens arriben. Ell allí ho col·loca amb aquests big bags grans,
sí.
I quan en tenim doncs, 22, que són les 6 tonelades, avisem el camió de la recicladora i ens ho ve a buscar. Sí, sí, necessita un espai molt gran per poder gestionar aquesta campanya.
Tots els taps valen? És a dir, tant se val que siguin de bric de llet, com d'ampolla de refresc, com d'ampolla d'aigua, com de, no sé ara, quants taps en puc...
Sí.
Tots valen.
Tots els taps que siguin de plàstic valen. Les tapes i taps de plàstic valen. Les tapes, per exemple, del típic superbare que es fa molt bé de la carmanyola dels nens que se t'ha trencat i això, aquesta tapa que és de plàstic també val. Tots els taps i tapes de plàstic, sí.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, i suposo que es deu recollir perquè hi ha molt plàstic, és a dir, solen ser durs i solen ser elements amb un alt grau de plàstic, tot i que siguin molt petits. Suposo que deu ser per això, no? O per què? Per què el tap? M'ho pregunten sempre.
El tap comenten perquè és com si haguéssim com el plàstic verge, que no s'ha reciclat mai, i nosaltres vam comentar que és per aquest motiu, perquè és el material que no s'ha reciclat gens, el tap de plàstic. Ens van comentar que era per aquest motiu, perquè això només volien taps de plàstic. Per això no valen les botelles. Si us hi fixeu, al cul de les botelles o de les ampolles de detergent, hi ha un triangle on identifica doncs, és el símbol aquest de reciclatge, on hi fica... pues PET o PP o... Doncs sí. El tap representa que és PP, és el material PP.
Molt bé, és a dir, sense haver estat mai reciclat, ni deteriorat, ni res,
Sí, això és el que ens han explicat a nosaltres,
És impressionant, no? No ho sabia. Però és una manera, no? Suposo que amb aquesta feina, més enllà d'aconseguir diners per la vostra fi, el que feu també és evitar que tot aquest plàstic vagi parar al medi ambient. És una altra manera de reciclar i de donar-hi una utilitat.
Nosaltres, quan veiem que cada mes i mig, dins d'aquesta nau, hi ha 6 tonelades i mitges de taps, que decidim que és tot un tràiler... amb big bags de 1,50 m, n'hi ha 22, penses que cada mes i mig, i nosaltres no donem a l'abast, o sigui, et dic que només fem la zona de Tarragona, Barcelona i Poquet, que hi ha moltíssima gent que voldria col·laborar i nosaltres no donem més de sí, no podem gestionar-ne més. Però només amb això, cada mes i mig, tirem tot això al medi ambient. O sigui, es llançaria a la basura, perquè al final cadascú a casa... Doncs, el típic tap de llet, la típica tap d'aigua, que per tu no és res, que ho tires allí, però sí. Si quan nosaltres ho acumules tot, dius, és que és cada mes i mig tot això que llancem.
Escolta'm, i quant temps porteu recollint plàstics, aquests taps?
Sí, nosaltres vam començar, la Fundació es va constituir fa 3 anys i va ser de les primeres activitats que perquè vam veure que era una activitat fàcil, que la gent no li suposava cap esforç, inclús... ni cap gast, no es treia diners de la butxaca per ajudar, no? Però era una manera de fer-ho. Llavors, fa 3 anys que estem amb aquesta campanya,
sí.
I fins ara hem fet pues, 100.000 quilos de taps.
Mira, anava a calcular-ho jo ara, ja m'ho has tret de...
Això són 20.000 euros per nosaltres.
Déu-n'hi-do. És una brutalitat. Deixa'm que presenti un convidat que ens està escoltant des de fa estona. Haurem de passar-lo al castellà perquè no entén el català. Daniel Rodríguez, qui ens està escoltant?
Doncs en comptes de parlar de taps de plàstic, ara passarem a parlar de raspalls de dents, que també en molts casos estan fets de plàstic, sobretot aquests que podem comprar d'usar i tirar. Hi ha una iniciativa que es diu Un o menos en el mar, que pretén recollir fins a 10.000 raspalls de dents per evitar la contaminació. En parlem amb un dels seus responsables, en l'Eduardo Ruiz.
Eduardo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Por tanto, vosotros recogéis cepillos de dientes.
Sí, Sí, el tema de la campaña, queremos recolectar cepillos de dientes usados para convertirlos en materia prima de forma adecuada, ¿no? El proceso de reciclaje del cepillo de dientes se lleva a cabo de forma correcta.
Correcto. ¿El cepillo, todo es de plástico? ¿Las cerdas también o no?
Claro, el cepillo que queremos recoger es el convencional, el de plástico que hasta ahora hemos utilizado.
100.000 cepillos para reciclar, esto ¿cómo se lleva a cabo? Es decir, ¿los lleváis a una planta recicladora y allí los cogen y ya está? ¿Es que detrás hay alguna iniciativa que va más allá?
Claro, en la campaña tenemos la colaboración con Terracicle, ¿vale? Es una empresa que se encarga de reciclar hasta lo no reciclable, vamos, que es su eslogan, y nos está ayudando para, una vez recolectados los cepillos, nosotros se lo enviamos a Terracicle para que se lleve a cabo el proceso de reciclaje de forma correcta y tengamos el 100% de resultado que se haya convertido en materia prima de nuevo.
¿Cuántos lleváis de momento?
Por los momentos el contagio oficial está por encima de las 5.100.
Sí. Pero cuesta, supongo, ¿no?
Sí, claro, no es... Claro, sí, nos ha costado un poco, claro, el tema de lo que necesitamos es llegarle un poco más al crear condiciones. ¿No?
Eduardo, tenemos un problema con el teléfono móvil, ¿eh? No sé si te puedes mover un poquillo para encontrar una mejor cobertura, porque a veces sí, suenas como R2-D2 un poco.
perdona.
No te preocupes, no pasa nada. Me decías que os cuesta un poco, ¿no?, conseguir estos...
Sí, claro, sí, el tema es que necesitamos que más personas se conciencien en hacer ese aportar ese grano de arena en tener productos que no tengan un impacto tan negativo, como un tema tan sencillo que es un cepillo de dientes que utilizamos a diario. Entonces intentamos que la gente se anime, se involucre, no solo es el tema del cepillo, sino también del impacto negativo que este tiene, ¿no? Que, claro, que es el objetivo de la campaña, concienciar la capacidad ciudadana en todos los problemas ambientales que el consumo de plástico lleva hoy en día a nuestro medio ambiente. Estamos contentos, aún así estamos contentos con los resultados, la campaña ha tenido un éxito rotundo, muchas personas se están queriendo sumar para hacer puntos recogidos, esto va a nivel nacional, toda España. Es la primera de muchas campañas que queremos hacer, como te digo, queremos crear ese concienciado ciudadano que creo que nos hace falta, que creo que nos está haciendo mucha falta hoy por hoy.
Aquí hay un problema, y ahora tanto a ti como a Noelia, hago la reflexión en voz alta. Y el problema es que, claro, yo no sé dónde estás tú, pero en Cataluña los contenedores de recogida de material están divididos entre cartón, vidrio, orgánica, resto y envases. Claro, un cepillo de dientes no es un envase, es más, a menudo te dicen que si no es envase, no lo pongas en el contenedor rojo. Es una cuestión económica de los señores de Coembes, que como no les interesa, claro, como no pagan, no recogen. ¿Qué pasa con esto? Yo toda la vida, en Cataluña, el cepillo de dientes va a la resta, es decir, al gris, al de quemar, al que contamina.
Sí, más, para que termina incinerado, claro.
Exacto, el de incineradora, no me salía la palabra. Cuando de hecho es un plástico que se puede perfectamente reciclar. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos están tomando el pelo a manos llenas.
También.
Noelia, no sé si a tu et passa. Sí. Jo el raspall de dents tota la vida l'he llançat al... Perquè m'han dit, no, això és només, no, això només són envasos.
Ja. Jo el que sí que he trobat, que fins ara feia molta gent, per exemple, de llançar el plàstic dins del contenedor de plàstic quan només es pot llançar l'envàs.
Sí, sí.
Tot i que va d'aquella campanya, no? Encara que siguis de plàstic, no vas al contenedor groc, no? Només va l'envàs.
Sí.
Clar, creia, la gent a casa fan servir molt de plàstic, les bosses, tot, no? Ara encara s'han anat reduint, però igualment segueix havent molt de plàstic que no pots ficar al contenedor de plàstic.
Clar, aquest és el tema.
Sí. Llavors, sí que nosaltres veiem, doncs, amb el TAP, no? Que sembla, doncs, que ocupa poc espai, inclús que encara tinguessis tot sol dins del contenedor de plàstic tampoc val, o sigui, no, s'hauria de tirar amb la botella i tot, entenc.
Sí.
Tampoc seria reciclat, encara que estigués al contenedor de plàstic.
Clar.
I no anés juntament amb la botella. Llavors, nosaltres pensem que totes aquestes tonelades de taps que nosaltres en aquest cas recollim anirien també a parar, doncs, bueno, a seguir embrutant tot el medi.
Aquí tenemos un sistema, Eduardo, muy pobre, para entendernos. Es decir, nos presionan como ciudadanos al límite, pero realmente el sistema es que no está para nada bien diseñado.
Sí, es que termina entorpeciendo totalmente el correcto procesado de reciclaje de los distintos materiales. Vamos, y si a eso le sumamos que por falta de conocimiento o falta de cuidado no desechamos correctamente el cepillo de dientes de plástico en este caso, imagina a eso multiplicado por millones y miles y todo el daño que termina causando el medio ambiente. Es algo que es bastante alarmante.
Eduardo, en todo caso, nos haremos eco de esta campaña. Eduardo Ruiz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que vaya muy bien.
No, muchas gracias a ti por la invitación a participar en el programa.
Que vaya bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Noelia, seguirem, Fundació sí. Noelia. Seguim recollint taps de plàstic, sobretot per la zona del Garraf i Barcelona. Tothom que utilitzi ampolles, el que sigui, el tap cap a la Fundació.
Molt bé.
Que vagi molt bé, Noelia. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Una broma pel programa.
Gràcies a vosaltres per participar. Així tenim la situació del plàstic i així s'està tragant en terra perquè no arribi a mar. Doncs és una qüestió d'hàbit, però també d'educació. Precisament d'això en volem parlar avui en el nostre espai de col·laboradors. Cristina Cantal.
Avui volem parlar d'educació i ho farem, com ja és tradició els dijous, amb la Jordina Costa. Ella és juguetera. Bona tarda, Jordina.
Hola, què tal?
Avui crec que ens vols parlar precisament de les escoles, no? Una decisió important quan ets pare o mare.
Sí. A més, ara al març, que comencen les jornades de portes obertes a moltes de les escoles del nostre país, no? Doncs penso que és un tema a tocar.
Clar, perquè realment el curs escolar comença al setembre, però tot el que és inscripcions, pensar abans a veure cap on el portarem aquí, el portarem allà, a l'escola de tota la vida, o és que aquesta m'agrada més el programa, realment és una decisió complicada i crec que els pares doncs van a veure, no? Així, les portes obertes s'aprofiten, de veritat.
Jo crec que s'haurien d'aprofitar, perquè al final l'escola és on el nen està més hores al dia. Uh-huh. I és una manera de quedar-te tranquil, també penso, no? El saber on el portaràs, conèixer una mica l'estil. Les portes obertes, la veritat és que les escoles maquillen molt.
Normal, normal, és la venda al públic, no?
També hi ha la intuïció, no? També és la teva intuïció de, vale, aquí està maquillat, però ja veig que, a part de maquillat, m'agrada això, m'agrada l'altre. Pots fer preguntes, també, no? De veure si hi ha Escola 21, que ara s'està imposant a moltes escoles de per aquí.
Escola 21, què vol dir?
L'Escola 21 era una escola republicana que es creia molt amb les capacitats dels nens.
Uh-huh.
I es treballava en projectes, això que sembla tan modern.
Sí.
Es treballava en projectes, els nens tenien capacitats de decisió dins l'escola. I el que vull dir avui és un decàleg que va escriure un... Bé, l'he trobat així per la xarxa, eh?
Sí.
I que és molt divertit sobre com escollir escola, no? Són 10 punts, si vols els llegiré i podem anar...
Els 10 punts importants a l'hora d'escollir...
és irònic,
escollir escola pel teu fill o filla. Bé.
És irònic, ja saps que sempre me'n vaig al punt del joc, no? I...
Però bueno, ja està bé.
El primer punt que ens diu és: escolliu per als vostres, les vostres criatures una escola tan lluny com sigui possible d'on viviu.
No sé si
diu,
no sé si amb el punt...
No ja... fos cas que s'habituessin a l'ambient que els envolta i a fer amics i amigues de prop de casa que seguiran veient la resta de la seva vida, no? Aquesta idea que ens sembla que el que està més lluny és millor, que l'escola del barri potser no és la més adequada, no?
Però això m'ho estàs dient seriosament,
no?
No,
és un decàleg. És un decàleg així, irònic.
No, perquè realment a mi m'ha passat, per exemple, jo anava a l'escola al poble del costat per tema menjador i aquestes coses,
sí.
I la veritat és que era un problema. Jo arribava a casa i jo on no tenia els amics de l'escola. Vull dir, estava sola al poble. Vull dir que realment és un avantatge també estar a prop de casa, sí, amb els teus.
Sí, em sembla que tots els punts són així irònics, eh? L'altre és triar una escola sense immigrants ni alumnes discapacitats. Vale? Tot és irònic, eh? Ja ho he dit. Eh? No fos cas que els vostres fills i filles s'acostumessin a pensar que la diversitat és una oportunitat i no pas un problema. No? Vivim el món que vivim i la veritat és que la diversitat és un grau positiu i no tant un grau negatiu. No? I ens sembla a vegades que si hi ha molta immigració en una escola no s'aprendrà tant. L'escola és la mateixa. Eh? I encara que hi ha dificultats...
I hi ha més riquesa cultural de la qual tu pots aprendre.
Sí, bueno, potser sí que hi ha una altra manera d'ensenyar, no ho sé perquè no sóc mestra, no? Però tu és el que hi ha, al final, no? Apunteu-los a un centre escolar tan reduït com sigui possible, amb una sola línia i pocs alumnes. No fos cas que s'habituessin a la societat real que els envolta. Clar, ai, que siguin pocs nens! Ai, no, però clar, si l'escola que tens al poble té tres línies, és que aquell poble és gran i que té molts nens, vull dir que què hi fem? Què fem amb això, no? I està clar que l'ideal potser no és aquest, no? Però jo crec que ensenya moltes altres coses una escola gran.
És relatiu perquè, per exemple, les escoles petites, òbviament, a vegades per logística s'ajunten cursos,
sí,
vull dir que tot té el seu pro i el seu contra, clar.
Sí, sí, sí. El 4, no l'he escrit jo, eh? Escolliu l'escola o l'equip directiu que s'hagi sabut vendre millor, veus, això és el que deia jo, el dia de portes obertes. Si és que heu considerat adient perdre el vostre temps anant-hi, esclar. I no pas la que ofereixi un projecte pedagògic amb cara i ulls. No, això és el que deia, no? Que normalment el portes obertes les escoles fiquen el més maco, la decoren, bueno... Ja ho saben fer, però ja és el sentit comú de cadascú.
Ja, tu parlaves abans de la intuïció,
sí,
i m'ha agradat molt, perquè és cert que a vegades tan sols és que necessites, 30 segons, un minut, per veure si, per exemple, aquell mestre o mestra ja t'agrada o no, saps?
Mm, i si segurament tu tens aquestes sensacions, els nens encara més.
Sí, sí.
Saps?
I com deies, ves amb la persona que es passaran doncs, moltes hores al dia, cada dia de la setmana, de dilluns a divendres. Seguim.
Cerquem escoles que incentivin la competitivitat i l'obtenció d'altes qualificacions. No fos cas que aprenguessin que el camí que es fa sovint és més important que la meta on s'arriba. Aquesta està molt bé. Està
sí?
molt bé. Sobretot ara que mètodes Montessori i així estan com molt a l'alça. Quan jo era adolescent, no vull parlar malament de ningú, però l'escola Montessori de Girona, per exemple, jo tinc molts amics que hi anaven, i és una escola molt competitiva, on realment es separava molt la gent que traia bones notes del que traia males notes, hi havia aquesta competència a dins de l'alumnat, i, bueno, és una manera de fer que és depèn del que vulguis pel teu fill, no? Si tu vols que visqui en aquest món, doncs, endavant, no? Vull dir... El 7. Eviteu, com el foc, qualsevol escola amb voluntat comunitària o socialitzadora. No fos cas que aprenguéssim que hi ha d'altra gent. I menys diferent el món on els tocarà viure. La 8a. Ja només en queden 2 més. Eviteu igualment centres escolars que enfatitzin les normalment supèrflues activitats complementàries de tipus artístic o cultural. No fos cas que creguessin que l'expressió artística o musical serveixen per res als homes i dones de profit.
Realment aquest és un tema, perquè l'artístic sí que és un... Jo crec que s'estan fent passos endavant ja amb aquest tema,
sí,
però que realment segueix estant molt per sota de
la
ciència...
Sí, és com
la
idea aquesta de matèries A i matèries B, no?
Sí.
Doncs és igual d'important l'educació física o la música que les matemàtiques o les ciències naturals.
I que a molts llocs passen a ser optatives o fins i tot es poden arribar a treure si, per dir una manera, l'escola té un problema... econòmic, saps? O alguna cosa. Vull dir que sí que realment crec que si incentivéssim més els nostres fills i filles en l'àmbit artístic,
sí,
aniríem molt millor, perquè...
Sí. Bé, de fet, ja s'està fent, en molts llocs. Ja s'està intentant entrar a més hores de música, però encara queda com aquesta idea, no?
Sí. Que és una cosa que porta anys, que no podem canviar
d'un
dia per l'altre, no?
Però, bueno, ja s'estan fent cosetes. La 9, defugiu les escoles amb clima humà, acollidor o comprensiu. Oh, Déu nos guard, integrador. No fos cas que imaginessin una educació global i autònoma pugui ser més important que no pas l'ordre, la disciplina i l'autoritat. a l'antiga usança, no?
Sí, 100%. Fa gràcia perquè dius coses que ara mateix ens estem posant totes les mans al cap, que ho sapigueu tots, és
irònic.
És irònic tot el que ens està portant la Jordina, per si algú s'ha connectat ara i ens diu què estan dient aquí ara a la ràdio, aquí al Far. Però sí que és cert que si t'hi pares a pensar, no fa tants anys alguna d'aquestes frases que ens han dit estaven a l'ordre del dia.
Sí, bueno, i en algunes escoles encara hi són. I en alguns caps d'alguns pares també... Uh-huh. Tenen aquesta idea, no?, de l'escola disciplinària, l'escola que busqui l'excel·lència acadèmica, que, bueno, que és una altra manera de fer. No és la meva, però bé, jo no vull jutjar ningú, saps? Que sé. I per últim, i per damunt de tot, procureu no mostrar mai cap mena d'empatia o de satisfacció amb els mestres dels vostres infants. Per més que tinguin vocació, ganes d'ensenyar, estiguin motivats o involucrats en la formació humana i curricular dels vostres fills i filles. Com els criticarem i els donarem totes les culpes? Si d'entrada comencem a confiar en ells i en la seva feina, no? Que això, ja està el decàleg, eh? Que això, jo crec que aquest últim punt és una frase que se sent molt els últims anys entre els mestres, que és, el problema no el tinc amb els alumnes, el problema el tinc amb els pares i mares,
sí.
No? Que jo no sé per què estic rodejada, no?, de mestres, tinc bastants amics del món de l'educació, i els hi sento bastant, no? A vegades tinc més problemes amb em fa més pal els pares i mares que no els
perquè
alumnes.
Perquè també, no sé si és una tendència, però sí que hi ha una sobreprotecció molt gran ara mateix dels sí. nens i nenes, no sé. Vull dir, jo, per exemple, en caire esportiu, fent d'entrenadora, entraven els pares a cordar les sabates dels nens. Ai, amb no. 7-8 anys.
No, clar.
No pot ser.
No.
I vam haver de dir, els pares no tenen entrada al vestidor, s'ha acabat, no pot ser. El teu fill ja sap cordar les sabates, no et preocupis. Vull dir que
no,
hi ha
clar.
Una sobreprotecció que suposo que des de les escoles, tractant-se d'educació
i
de tot
més,
aquest
sí.
tema, sí.
Deu notar més.
Que no els podem culpar, perquè, clar, són els vostres fills i filles, eh? Vull dir,
no,
però...
clar.
Molt bé, doncs, Jordina...
Bueno, avui ha sigut així.
Hem riut molt amb aquest decàleg i moltíssimes gràcies per acostar-nos setmana a setmana, digue'm.
Rep, que molta sort a tothom que estigui buscant escola i que no us preocupeu, que la que trieu ben triada serà i que al final s'espera que tots els mestres vulguin el millor pels seus alumnes. Vale? Adéu.
Amb aquest gran missatge ens n'anem. Moltes gràcies, Jordina.
Vinga. Que vagi bé.
Que vagi bé, a reveure. És veritat que els pares ens neguiteja molt a l'hora d'escollir o us neguiteja molt a l'hora d'escollir centre educatiu pels vostres fills. En tot cas, l'important no és tant el centre, que també, sinó tot el que passi mentre els fills estiguin al centre. El suport que reben no només per part dels mestres, sinó també a casa. Tranquil·litat, com deia la Jordina, qualsevol elecció estarà bé segur. Arribem així gairebé a les 6 en punt de la tarda.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada matí quan surt un tren, els somnis volen pujar. Vas buscant aquell bitllet perquè aviat puguin marxar. I mira per un forat on tot ha d'anar rodat. I les ferides es curen amb el temps i anar tirant. Sona tota la vida.
Quan els somnis van al tren, bullen a cada estació i potser no tenen clara quina és la destinació. Però ells allà estan molt bé perquè poden avançar. Quan agafin embranzida, ningú no els podrà aturar. Està ple el vagó, alguns en voldran baixar. Passaràs un núvol negre, tornaràs a veure el mar. I al tornar a l'estació, que un dia t'ha veure marxar, ja t'espera aquella platja on vas començar a somiar. Som una melodia. fes que no pari de sonar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.